arribarem a 3:15 del matí, ara que escoltàvem de nou la ministra González Laya, que ha estat aquest matí aquí al Matí de Catalunya Ràdio, tocant el violí, podríem dir, amb alguns dels temes que té a la seva cartera, com ara la gestió de la sortida d'Espanya del rei emèrit Joan Carles I. Ella ha dit que no hi veu fugida per enlloc. Núria Hart, bon dia.
Hola, bon dia, Laura.
No fugiràs tu, eh?
No. Fugiré. Avui no, però demà, que és festiu per molts, potser aprofito i m'escapo, perquè a més sembla que finalment farà bon temps.
Farà bo, sí.
Hem passat una setmana molt dura, amb molta pluja, amb molt de vent, i escolta'm, com que hi ha cap de setmana llarg, ve el bon temps, jo dic, aprofitaré per allargar l'estiu, potser me'n vaig a la platja.
Mira que bé.
I per això avui he pensat, aprofita i parlem d'un dels reptes mediambientals dels propers anys, que són els plàstics als oceans. Segur que n'heu sentit.
I tant,
a parlar,
les illes
perquè
de plàstics que hi ha per diferents oceans, oi?
S'ha posat al foco mediàtic i, de fet, és positiu que es parli d'aquest tema perquè és realment un problema molt gros. I hi ha una dada terrorífica. Segons el Fons Monetari Internacional, l'any 2050, és a dir, d'aquí 30 anys, la quantitat de plàstics superarà la quantitat de peixos que hi haurà a dins el mar.
Hi haurà més plàstic que peix?
2050, d'aquí 30 anys. Déu-n'hi-do.
Estem fatal.
Per sort, hi ha gent que està investigant per revertir aquest problema i aquesta setmana he estat a l'Institut de Ciències del Mar, al Passeig Marítim de Barcelona, amb una investigadora molt jove i molt premiada que fa recerca precisament sobre aquesta qüestió. Cristina, on estem? Què és aquesta porta negra?
Aquesta porta és una càmera fosca que tenim en l'Institut de Ciències del Mar per a, bueno, fer distintes coses que requieren oscuridad total.
Podem entrar?
Sí, vamos. Anem.
Passo?
A veure. Ups.
Ara sí. Ara estem a dins, a la sala on feu aquest experiment. Hi ha una mena de taló negre, que és el que amaga, que hi ha dins?
Hemos construido un simulador solar que simula la radiación del sol, ¿no? De la luz del sol. Y aquí es donde incubamos nuestras muestras con plástico para simular las condiciones que tienen en el océano y estudiar los compuestos que el plástico va soltando en el agua de mar.
Ara hem pujat tres plantes, jo crec, no?
Sí.
I arribem al laboratori, eh? Aquí tens un munt de... A mi em semblen pedretes.
Sí, esto es arena de la playa de aquí enfrente, de la Barceloneta, de Somorrostro. Y esto lo recogimos después del temporal Gloria, que trajo un montón de plástico a la playa. Entonces cogimos muestras de arena y ahora tenemos que separarla, lo que es el plástico de lo que es la arena, para poder analizar este plástico y hacer experimentos con ello.
Cristina Romera Castillo, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sentíem un d'aquests experiments que teniu en marxa. En què consisteix?
Vale, pues estamos viendo los compuestos que el plástico va soltando al agua de mar, porque buena parte de la composición del plástico son aditivos. Y estos aditivos se van soltando poco a poco. Y sobre todo con la degradación por la luz del sol se van soltando aún más. Y entonces estamos estudiando cómo estos compuestos afectan a los microorganismos marinos, a las bacterias, y porque hemos visto que aumentan su crecimiento, o sea, se reproducen más rápido porque los consumen. Así que queremos ver qué bacterias son las que consumen estos compuestos para ver si se podrían utilizar en un futuro para biodegradar el plástico.
I per què analitzeu com afecten els bacteris i no els animals com els peixos o les tortugues?
Vale, porque estos microorganismos, las bacterias, están en la base de la cadena trófica, de la cadena alimentaria, y son muy importantes también en el ciclo de carbono, que está íntimamente relacionado con el clima. Así que es muy importante saber cómo le afectan.
A mí em crida molt l'atenció perquè sovint diem que l'Amazones és el pulmó de la Terra. Quan va haver-hi aquell estiu, no?, els incendis a l'Amazones, tothom estava escandalitzat dient, doncs, que perdíem un dels grans pulmons de la Terra. I relacionat ara amb el que explicava la Cristina, al final, un dels grans pulmons de la Terra, i jo crec que desconeguts, són els oceans, no és l'Amazones.
Sí, exactamente. La mitad del oxígeno que respiramos viene del océano, del fitoplàncton, que produce, que son algas microscópicas y produce oxígeno igual que los árboles de las plantas terrestres. I produeixen la meitat de l'oxigen que respiram. I la veritat que no se sabe mucho de esto.
Per tant, si nosaltres, l'acció humana, està incidint sobre l'ecosistema marí, no? Amb tots aquests plàstics que tu estudies i que segur que molts quan hem anat a la platja hem vist un tros de plàstic a la sorra o al mar, tot això incideix amb els bacteris, amb el cicle de carboni i, per tant, amb l'oxigen que nosaltres acabem respirant després.
Sí, exactamente. Hay un artículo, un trabajo científico que salió hace poco y explicaba que los compuestos que soltaba el plástico afectaban a un microorganismo que hace fotosíntesis, que es una cianobacteria, que es muy importante, es una de las que más oxígeno produce. Y afectaba que de manera que producía menos oxígeno, fotosintetizaba menos cuando había la presencia de estos compuestos que venían del plástico.
El problema està clar, però jo t'he de fer la pregunta que li fem a tots els investigadors que passen pel matí de Catalunya Ràdio, que és molt bé. I els experiments que fas amb bacteris, amb aquests llums que simulen el sol i amb l'aigua del mar, tot això, Cristina, per què serveix?
Pues serveix per molt, porque tiene, por un lado, para saber el impacto que tiene en la cadena trófica, lo que hemos dicho antes, que es muy importante para saber luego cómo atajar el problema, y luego, por otro lado, para el objetivo final sería intentar encontrar qué bacterias son las que consumen estos compuestos de que suelta el plástico, para, en combinación con la luz del sol que fotodegrada el plástico y hace que esos compuestos se suelten, se pueda encontrar una vía de biodegradación del plástico alternativa a las que hay ahora.
És a dir, identificar aquests microorganismes, aquests bacteris que són invisibles a l'ull humà, que viuen als oceans, i dir, aquests bacteris mengen plàstic, ajuden a fer-lo desaparèixer, cultivar-los, no sé, en una granja de bacteris marins, per entendre'ns, i per tant deixar-los anar als oceans on hi hagi contaminació i que puguin menjar-se tot aquest plàstic.
Sí, claro, bueno, a ver, dicho así, no creo que acabe siendo así, en el sentido que, claro, hay que hacer muchos estudios para ver luego esas bacterias como dónde se aplicarían, si se pueden aplicar pues antes de que el plástico llegue al océano, porque la mayor parte del plástico viene de tierra, por ríos, por plantas de aguas residuales. Entonces se tendría que ver cómo usar estas bacterias para que se biodegradara y eso. Pero bueno, luego hay que ver qué impacto tendrían esas bacterias, porque todo lo que apliquemos luego tiene también unos efectos secundarios. O sea, no es tan sencillo, pero bueno, sería como un camino para empezar a abrir otras vías de biodegradación.
I, Cristina, tot aquest plàstic, d'on prové? Quin és l'origen de tot aquest plàstic que hi ha als oceans?
Pues casi el 80% viene de ríos. O sea, viene de tierra, de ríos, de plantas de aguas residuales. Y luego hay un pequeño porcentaje que también viene directamente del mar, de las redes de pesca que se pierden o se abandonan. Y también hay mucho problema con eso. Y luego eso de las ciudades, pues la pintura de los edificios, por ejemplo, está hecha con plásticos que cuando llueve y demás también van eso, todo lo que tiramos por el retrete también va al mar, en las ciudades, incluso ciudades que no están en el mar, cerca del mar, todo lo que tires por el alcantarillado al final acaba llegando al mar. Así que sí, buena parte viene de las ciudades.
Las banderas también de las playas, que ens indiquen si ens podem banyar o no. Moltes vegades quan veiem bandera vermella, no, diem, hi ha moltes onades, és perillós banyar-s'hi. Però no només el motiu pot ser les onades.
Sí, exacto. Muchas veces vemos aquí en las playas de Barcelona que izan la bandera roja y en megafonía dicen que es por la mala calidad del agua. Y esto es porque hay muchos vertidos que llegan al mar sin tratar, sobre todo cuando llueve mucho. En Barcelona, por ejemplo, que es un clima mediterráneo y llueve mucho, cae mucha agua en muy poco tiempo. Además, la ciudad está en pendiente, baja todo el agua de golpe y el sistema de alcantarillado no puede asumir todo el agua y no da tiempo a depurarse y acaba vertiéndose al mar. Sí.
Clar, per tant, tota aquesta contaminació, tots aquests plàstics que estan al mar, estan convivint amb animals, amb peixos, que després nosaltres pesquem i mengem. Porta plàstic el peix que mengem?
Sí, o sea, hay muchos estudios que han encontrado que el pescado, sí, se han encontrado plástico en muchos pescados. Por ejemplo, aquí hace poco salió un estudio que de nuestro instituto, una compañera, de que el 60% de sardinas y boquerones tenían plástico, habían encontrado. Pero la mayoría de este plástico que se encuentra está en el estómago, al menos el que se suele analizar los estómagos, que son partes que quitamos a la hora de consumir. Lo que no se sabe bien es qué efecto pueden tener estos aditivos que hablamos antes, si esto sí que se podría soltar en el estómago y transferirse al tejido que ja sí que nos comemos.
Ara feia referència als temporals, no? Quan plou, i a més aquí a Catalunya ho fa amb freqüència, sobretot en els últims anys, a principis d'aquest any, de fet, passava això.
El temporal Glòria continua escombrant Catalunya de sud a nord i es reactivarà en les pròximes hores, sobretot a les comarques de Girona i a l'Ebre.
L'Òscar Fernández, al Catalunya Migdia, explicant-nos com el temporal Glòria provocava moltes destrosses. A més, 4 persones hi van morir i arrasava absolutament la costa catalana. Des de l'Institut de Ciències del Mar veu aprofitar aquell temporal per tirar endavant una investigació. En què consistia?
Sí, bueno, lo que hicimos fue aprovechar que llegó un montón de plástico a la playa que tenemos enfrente y recogimos arena para luego separar este plástico y utilizarlo en experimentos y analizar qué plástico era.
Justament aquesta setmana que vaig estar al laboratori de la Cristina tenia classificat tot aquest plàstic que va recollir durant el temporal Glòria i realment era bonic, no? Perquè semblaven com pedretes de colors que hagués trobat a la platja, però amaguen...
Pero sí, es bonic estéticamente, pero luego la verdad que es un problemón, sí, porque luego ese plástico es muy pequeño, son microplásticos y es muy difícil de limpiar de la arena y luego del mar, sí.
Què podem fer cadascú de nosaltres? Perquè ara deies, tot el que va parar al clavegueram, als rius, tot això acaba anant a parar a l'aigua del mar. Per tant, això vol dir que tots, cadascun de nosaltres, en algun moment del dia tenim alguna possibilitat d'evitar que un plàstic més vagi a parar al mar. Què podem fer?
Sí, deberíamos ser más conscientes cada vez que utilicemos algo de plástico, de pensar por cuánto tiempo voy a utilizar esto y luego cuánto tiempo va a tardar esto en desaparecer. Que normalmente muchas de las cosas las usamos por unos minutos, un vaso de café, por ejemplo, y luego tarda años en poder degradarse. Entonces sería lo que habría que hacer, evitar que siga llegando este plástico al mar y desde por nuestra parte como ciudadanos, pues evitar generar residuos, o sea, no utilizar plástico de un solo uso, que esto se quiere prohibir ahora en muchos sitios porque la mayor parte del plástico que se encuentra en playa, en limpieza de playa, es de un solo uso.
Els investigadors, de fet, de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, sí que esteu ben conscienciats perquè treballeu en aquest problema i el coneixeu de prop. Com heu intentat canviar tots aquests hàbits que podem canviar tots a la vostra feina? Perquè crec que hi ha petites iniciatives que esteu fent per reduir el consum de plàstic.
Sí, se formó un grupo de sostenibilidad en nuestro instituto y lo que se está haciendo, se habló con los bares de alrededor para que nos dejaran llevar nuestra taza cuando fuéramos a comprar café e incluso llevar nuestro tupper para comprar la comida y así no generar tanto plástico.
I no us van mirar de forma estranya? Perquè a vegades vas al mercat a comprar amb un tupper i et miren com dient, aquesta d'on surt, no?
Sí, bueno, yo creo que ahora poco a poco, como esto ya está siendo un problema que ya todo el mundo está siendo consciente, mucha gente sí que está más proactiva con ese tema y la verdad que también le da, revaloriza también a ese comercio, ¿no?, que hace eso. Así que se han mostrado bastante positivos, bastante receptivos.
Tu, Cristina, ets química?
Sí.
Com et vas interessar? Com has acabat investigant la vida dels plàstics al mar?
Sí, bueno, porque yo acabé la carrera y buscando para hacer el doctorado encontré una oportunidad para hacerlo en química aplicada marina, ¿no?, a ciencia marina, y la verdad que me encantó y bueno, tuve la suerte de que me cogieron para hacer esta investigación, para hacer el tema de este doctorado, ¿no? Y bueno, me vine aquí y desde entonces pues no he parado.
Sí. Home, a més esteu molt ben situats, perquè ja et dic que l'Institut de Ciències del Mar està al Passeig Marítim, allà al costat de l'Hospital del Mar, i res, creuar el passeig i teniu, diguéssim, l'experiment natural davant vostre.
Sí, ahí estamos súper bien. Además, podemos coger agua de mar de enfrente. O sea, tenemos como un sistema para las zonas de acuario que entra agua de mar directamente para los acuarios, sí.
Un altre dia parlarem d'un altre tema, perquè ja que estava allà vaig aprofitar i la Cristina em va portar al soterrani i vaig veure unes meduses. Em van posar en un congelador a 11 graus per veure coralls que estan a 700 metres sota l'aigua. Espectaculars.
Ostres.
Això ho fem un altre dia.
Home, sí.
Sí.
I vas fer fotos?
Sí, tinc fotos. De sobte les envio, però l'Institut de Ciències del Mar fan coses molt interessants, realment.
Sí, sí.
Molt bé, doncs, Cristina Romera Castillo, moltíssimes gràcies. La Cristina és investigadora de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC i ens ha explicat què és això dels plàstics al mar, com s'investiga des del món de la ciència per intentar detectar i saber quin impacte té en la vida animal i en la nostra vida també, i sobretot consells per intentar frenar una mica tot això. Moltes gràcies, Cristina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Núria, la setmana vinent més ciència, ciència explicada d'aquesta manera tan planera com ho fas. Per tant, ens retrobem el dijous.
Molt bé, perfecte.
Serà ja la tercera setmana de temporada, ja,
Tercera setmana. Que passeu un bon cap de setmana llarg, qui el tingui, que no tothom el tingui.
Qui el tingui. Nosaltres no, nosaltres estarem aquí. Mira, demà a les 8 del matí ens hi posem, al matí de Catalunya Ràdio, i a la tarda també, que no falti de res. Vinga, arribem a les 11, butlletí, després llibres amb l'Anna Guitart i el David Guzmán. Fins ara. Altra manera de viure.